Bona nit i benvinguts una setmana més al Pòdium. Cap de setmana amb molts resultats i com sempre avui aquí al Pòdium us en donarem tota la informació. Bona nit, Laia.
Bona nit, Maite.
Et sembla que comencem amb el sumari?
Som-hi.
En futbol?
La penya barcelonista Sant Celoni cau en el derbi amb el Palau Tordera, cué la classificació per 1-2. El Club Esportiu Sant Celoni també perd 1-2 i encadena la pitjor ratxa de la temporada, 5 partits sense conèixer la victòria.
En bàsquet?
Derrota del sènior masculí del Club Bàsquet Sant Celoni davant de l'Arbús i el rival directe. I també derrota del sènior femení a casa en el derbi vallesà amb el Granollers.
En hoquei?
Contundent derrota del Club Patí Sant Celoni, 12-4 a la pista del Folgueroles. Les noies també cauen a la pista del Navarcles per 6-4.
En futbol sala?
Victòria del futbol sala Baix Montseny, que tanca la primera volta de la temporada a la 6a posició, però mirant amunt a la classificació.
I en poliesportiu?
Doncs parlarem del premi que ha rebut el Club Motor Sant Celoni, repassarem els resultats de vòlei i els resultats del 40è cross de Sant Celoni, que es va disputar aquest diumenge, i també tindrem aquí als estudis de Punt 7 Ràdio la gent del Club Parc Sant Celoni per explicar-nos com va el club.
I comencem repassant el futbol i ho fem amb el Club Esportiu Sant Celoni, que recordem que aquest cap de setmana ha perdut per la mínima 2-1 al camp del Santa Perpètua, el 7è classificat. El Club Esportiu Sant Celoni encadena una ratxa de 3 derrotes consecutives i això fa que se situï la 9a posició amb 23 punts. Com cada setmana, escoltem la crònica del seu entrenador, Antonio Navas. Bona nit, Antonio.
Bona nit.
Aquesta setmana tampoc ha pogut ser.
No, la veritat és que no m'ha pogut ser. També portàvem una sèrie de baixes de jugadors, el Barran, Marc Isaac, Jaume Ons, Feliu, quatre jugadors i aquesta setmana van tenir que convocar 4 juvenils per poder fer equip. Però la veritat és que aquesta setmana no estem més contents de l'actuació de l'equip. Van començar de menys a més, al principi, van començar molt fred, ens va els primers 15 minuts, ens va costar entrar dintre el partit, ens van fer dos gols, que els dos gols per mi els considero fora de joc, sobretot el segon claríssim, al rebre un jugador un pas en diagonal i està 2 metres adelantat i ens va fer el 2-0. A partir d'aquí l'equip va anar de menys a més, van jugar, van començar triangulant, portar el pes del partit, i llavors se van produir moltes jugades, sobretot per la banda esquerra d'en Pepe, entrant, desbordant a la defensa, i això va propiciar que en una d'aquestes jugades li fessin un penal. El penal el va tirar en Regi i va fer el 2-1. Van anar al vestuari 11-11 i bueno, van sortir a la segona part, van sortir molt bé ja des del principi, que ja van començar a portar nosaltres el domini del joc. Van començar des del mig del camp a entrar en profunditat per bandes i van començar a tenir arribades. I la clau va ser que en Pepe tenia una targeta de la primera part per protestar, li va fer una falta al seu lateral i ens ho van expulsar. La veritat és que els primers 10 minuts en Pepe portava de bòlit a la defensa contrària i es veia que en qualsevol moment empataríem. Inclús es veia molt clar que vindria l'emplat. I bueno, en l'expulsió d'en Pepe ens ho va trastocar tot, perquè ens van quedar sense el delanter més ràpid i el delanter amb més desequilibri que l'equip. En aquell moment, pues, clar, ens van quedar 10 jugadors i va ser fort, perquè llavors van perdre molt de pes en atac. Però bueno, no obstant, van continuar jugant. En Carlos Muñoz va tenir algunes ocasions i bueno, continuàvem igual. I continuaven amb 10, no es notava, continuaven jugant igual. Després va venir l'expulsió d'en Sorroche. En l'expulsió d'en Sorroche, esclar, ja ens van quedar 2 jugadors menys, 9 jugadors, i ens va costar. Però en tot això, amb 9 jugadors, ens van posicionar amb 3 jugadors, 3, 4, 1 i el porter, ens van posicionar molt bé al camp i ells semblava que tenien por amb 9 jugadors de que els empatessin. I bueno, van continuar nosaltres jugant i creant perill. Una falta pilota parada vam estar a punt de marcar. Però clar, eren molts. Amb 2 jugadors era a cada moment que els minuts que passaven, pues, l'equip s'anava cansant, perquè clar, eren 11 i nosaltres eren 9 jugadors. L'àrbit va ser molt... podia haver expulsat a 2 jugadors d'ell, va ser molt casser, i bueno, i la veritat és que no van tenir opcions de poder empatar, pues, degut a les circumstàncies d'estar molt de temps amb nou jugador. Però bueno, l'equip va donar la cara, va jugar bé i ja te dic, estic completament segur que amb 11 jugadors la segona part no perdem.
No, i per el que has explicat jo penso el mateix, perquè el desgast físic fa molt i clar, jugar amb dos jugadors menys es nota molt a l'hora de llavors de voler atacar.
Sí, perquè llavors et deixes espai i sempre hi ha un jugador que queda suelto i hi ha moments que en jugades i l'equip contrari té superioritat numèrica i això és un moment que te va fent un desgast. Però, bueno, mira, inclús ja t'he dit que estic molt content de tots, dels juvenils, de tots els que van sortir, perquè l'equip va anar de menys a menys. Però, mira, hem de mirar ara que comença la segona volta, a veure si l'equip arribem a mirar de tenir tota la plantilla en disposició de que puguem jugar, perquè escolta, quan no falla un, falla un altre, i començar a mirar d'escalar algunes posicions.
I com us plantegeu aquesta segona volta?
En principi, la segona volta ens plantegem una mica de més actitud, de més ganes per part de tots, i sapiguem que si l'equip està tot, podem aspirar a guanyar-li a qualsevol i anar partit a partit.
Doncs molt bé, Toni, esperem que la setmana que ve hi hagi més sort.
Pues vale, gràcies.
A tu, bona nit.
Adéu.
I seguim amb futbol i ara és el torn de la penya barcelonista, on aquest cap de setmana ha perdut a casa per la mínima també 1-2 contra el Palau Tordera, l'últim classificat. Amb aquesta derrota, la penya ja n'encadena dues de consecutives i fa que se situïn a la 15a posició a tan sols 3 punts de la zona de descens. Escoltem la crònica del segon entrenador de la penya, Roger Puigvert. Bona nit, Roger.
Bona nit.
Bé, la setmana passada ja ens ho vas avisar, que no us podríeu arronsar perquè el Palau Tordera vindria a totes i així ha estat, no?
Sí, ja vam avisar la setmana passada, inclús hi va haver-hi un altre punt afegit, que és que va haver-hi uns problemes, suposo, en el club, no estic gaire assabentat, però pel que s'han dit que, bé, com a mínim el que sí que sabem és que van canviar l'entrenador, i això era un plus per ells i era negatiu per nosaltres, perquè sempre que entra un entrenador nou a un equip, doncs sempre de portar idees noves, frescura, nous jugadors i bé, es va notar el dissabte en el partit, es va notar això. Però el canvi d'entrenador els va donar, aquest entrenador és conegut ja de tothom, jo el conec personalment, i és un entrenador que és molt treballador i bé, et planteja els partits molt defensius i ens va plantejar així i ens va costar molt, pues, arribar a porteria i tenir ocasions clares de gol.
Sí, és això, es tancaven a darrere i que possiblement anaven llavors a buscar el contraatac, poder?
Ni contraatac, com aquell qui diu. El que van fer, jo crec que van plantejar el partit ideal per ells, que era que nosaltres tinguéssim la pilota, que ens posessin nerviosos i esperar errors nostres. A sobre els hi va anar bé perquè al minut 10 ja de la primera part amb una pilota penjada d'una falta, doncs de no treure'n res, un bon cop de cap del seu davanter, doncs va entrar a la porteria i clar, al minut 10 amb 0-1, els dos equips mancats de punts i de confiança, doncs això fa que t'entrin nervis. Nosaltres vam arribar a 2-3 ocasions clares davant de porteria, però no vam saber definir com ens passa últimament, i el quasi bé al minut 30 i escaig ens van fer un penal bastant clar, on crec que havíem d'haver expulsat el porter, que només hi vam fer la targeta groga, vam marcar, i vam arribar al descans amb aquest 1-1 on nosaltres potser vam tenir una mica més de joc, no molt més, tampoc no vull accelerar, vam tenir una mica més la pilota, però era el que el Palau volia, que nosaltres tinguéssim la pilota i ells tancats a darrere i esperar errors nostres i que ens posessin nerviosos.
O sigui que va ser un partit força igualat per part dels dos equips, no?
Sí, bueno, igualat, jo crec que el seu sistema i la seva manera de fer els va sortir molt més bé que nosaltres. És a dir, nosaltres, com vam plantejar el partit, no ens va sortir bé. Per tant, de voler dominar molt el joc i de voler tenir molt la possessió i de dominar el tempo del partit, no ens va sortir. I ells, del que van plantejar, els va sortir pràcticament tot bé. I clar, ells, tot i no tenir pilota i això, portaven el tempo del partit, portaven el domini moral i psíquic del partit, i clar, això a nosaltres, que ens interessava molt aquests 3 punts moralment, i a ells que els interessava encara més sumar, doncs bueno, els hi va anar superbé. I a la segona part ens van marcar de córner a l'1-2, i llavors ens vam abocar a l'atac, sense potser un parell també ocasions clares, però sense poder-les fer, sense que la pilota hi entri. No hi ha manera, no hi ha manera mai. No sé què hem de fer, el que hem de fitxar amb Messi.
A més, si no m'equivoco, crec que vau acabar el partit amb un jugador menys, pot ser?
Sí, per part nostra sí, per protestar, perquè és això, ells ho van plantejar d'aquesta manera i els hi surt perfecte quan nosaltres no estem en el partit, quan ja sabíem el que ens podríem trobar, que és el que ens estàvem trobant en el camp i no estàs centrat, doncs qualsevol, no xerrada, sinó qualsevol picabaralla que hi hagi dintre el camp o alguna mica de tensió amb l'àrbit, i això ells apreten més del compte i fan que l'àrbit pues, decideixi expulsar un jugador del nostre. Evidentment merescut, eh? Vull dir, això no... Però ells aquests jocs els estan fent molt bé, bé que nosaltres som gent jove, que encara no... Això no, hem, no ens ho hem adaptat, no ens ho hem posat a la pràctica, i ells això ho saben fer superbé, i l'entrenador això ho té sagrat i ho treballa molt bé.
I ara com us plantegeu aquesta segona volta?
Bé, aquesta segona volta s'ha de sumar més punts que la primera, està clar. Si vols seguir tercera, haurem de ser... Entrenar jo crec que igual, potser una mica més intensos, perquè és, quan s'entrena de bé es juga bé, això està clar, però sí que potser haurem de deixar una mica més el... tocar pilota i això, i anar més a buscar porteria rival amb definició. No sé si haurem de fer fitxatges, estem mirant coses, però el que sí que està clar és que nosaltres no pararem de treballar fins que ens en sortim. Si nosaltres veiéssim que aquesta plantilla no està capacitada per estar tercera, doncs, evidentment, estaríem plantejant una altra situació i ens aniria bé estar allà baix i si baixem, baixem, però nosaltres creiem que aquesta plantilla és plantilla de tercera, i lluitarem perquè estigui el més alt possible, partit a partit, està claríssim.
Doncs molt bé, Roger, moltes gràcies i esperem que la setmana que ve hi hagi més sort.
Molt bé, gràcies, bona nit.
Bona nit. I un últim apunt abans de passar als resultats, i és que la Vall-llòria ha guanyat el Camp del Salt per 1-4, rival directe a la zona baixa de la classificació. Si et sembla, Laia, repassem els resultats.
Comencem amb els de la penya barcelonista Sant Celoni, jugats dissabte, Prebenjamí A 6, Vilanova del Vallès 1, Prebenjamí B 1, Escola del Futbol Vallès 0, Benjamí A 8, Vigues 2, Benjamí C 5, Santa Perpètua de la Mogoda 0, Alavit A 6, Canovelles 3, Alavit D 2, Ametlla del Vallès 2, Cadet A 2, Vic 0, Infantil A 6, Atlètic del Vallès 1. Es van jugar diumenge el Prebenjamí C 4, Lourdes B 4, Benjamí E 2, Sant Agnès 2, Alaví B 1, Mollet 3, Femení Petit 3, Sant Feliu de Codines 2, Benjamí B 1, Sant Fos 2, Alaví C 15, Paret 0, Infantil B 2, Palau Plegamans 4 i Juvenil A 8, Sarrià 2. Resultats del Club Esportiu Sant Celoni. Palau Tordera 2, Cadeta 7, Llinars 2, Infantil B 1, Vilamajor 4, Alaví A 2, Ametlla del Vallès 6, Benjamí 1, Unificació Santa Perpètua 7, Prebenjamí A 0, Veterans 1, Terrassa 2, Ciagull 5, Femení Cadet Infantil 2, Escola de Llavaneres 4, Cadet C 9, Montmeló 15, Cadet B 3, Penya Blaugrana de la Roca del Vallès 5, Infantil A 0 i acabem amb el resultat de l'Olímpic La Garriga 9, a la B 2. Obrim el bloc de bàsquet amb la derrota del sènior masculí del Club Bàsquet Sant Celoni per 66-45 a la pista del bàsquet Arbúcia, rival directe a la classificació. Segona derrota consecutiva, les vacances de Nadal no han provat bé l'equip, que amb aquestes dues derrotes, la del Casanenc la setmana passada i la de l'Arbúcia és aquesta, fa que es despengin una mica de les posicions capdavanteres i es situï en setena posició de la Lliga. A més, sorprèn la derrota per aquests 21 punts de diferència. Escoltem el resum que ens fa el coordinador del club, l'Àlex Pérez.
El sènior masculí... Partit amb una pista complicada, amb un equip que era de menys a més respecte a l'inici de la competició. Bueno, amb moltes falles al joc superiors, tot i que bona part del partit va estar controlat. La diferència al final, un pèl massa voltat, equip molt sòlid, amb jugadors referents que sabien en tot moment doncs, buscar-los i trobar les seves opcions i que a nosaltres ens va costar en accés poder-los aturar. A part de costar doncs, del més encertat possible degut a la seva bona defensa i al seu treball defensiu.
Aquest era l'últim partit de la primera volta dels nois. El Sant Celoni va començar fluix la temporada, va reaccionar i van escalant fins a situar-se en tercera i quarta posició. Aquests dos partits, com comentàvem abans, l'han perjudicat i ara és setè amb un balanç de 9 victòries. També amb 9 victòries, però per davant del Sant Celoni per la Baraix, l'Arbúcies, el Roses i el Fontejau. El proper partit és dissabte a la pista de Lliçà d'Amunt B, equip de la zona baixa amb només 4 victòries. Anem ara cap al femení, que va perdre a casa per 19 punts de diferència amb el Granollers. Al final del partit es va acabar amb un resultat final de 56 a 75. També és l'Àlex Pérez qui ens explica com va anar.
Sí, el femení, partit molt vistós, un equip a Granollers que ens va fer treballar durant molta estona pel seu alt ritme de partit, de circulació de pilota, jugadores doncs, amb molta experiència a la categoria i amb categories de formació i que, tot i que en bona part del partit, tot i acostant, vam estar doncs, frec a frec, finalment doncs, les diferències es van ampliant i la derrota i el treball i l'esforç durant el partit.
Les noies encara els queda un últim partit per acabar la primera volta. Jugaran aquest cap de setmana a la pista del Collblanc la Torrassa, tercer classificat. Per tancar el bàsquet, repassem els resultats que ens ha deixat aquesta jornada, Maite, amb l'inici ja de les fases regulars en les categories inferiors.
Doncs sí, derrota del sot 25, masculí a la pista del segon classificat, el Parets, per 70-59, victòria a casa del sot 21 masculí contra el Badalonès A, per 61-41, contundent victòria del júnior femení contra la Garriga, les salonines van guanyar per 65-18, victòria per la mínima del júnior masculí contra el bàsquet 3 Viles, per 48-44, derrota del cadet femení contra el Cardedeu, per 47-53, victòria del mini masculí a la pista del Mataró, per 57-58, i derrota del Premi Mini Femení a la pista del Cerdanyola per 71-28. I ara seguim al pòdium i passem a parlar d'hoquei, on en categoria masculina el Sant Celoni ha caigut derrotat a la pista del primer classificat, el Folgueroles. Els salonins van perdre per un contundent 12-4. Pel que fa al sènior masculí, la setmana que ve s'enfronten al Roda. En categoria femenina, derrota també a la pista del Navarcles per 6-2.
I de l'hoquei ens anem al futbol sala. El Baix Montseny ha guanyat aquesta jornada per 3-5 a la pista del Sant Iscle i tanca la primera volta de la competició, recordem, el grup A de primera territorial com a sisè classificat. Té el cinquè Lliçà de Vall a només un punt. La propera jornada, el primer equip del futbol sala Baix Montseny descansa en motiu de que s'ha acabat la primera volta i ja el proper partit serà l'1 de febrer davant l'Enlleuret Mataró. Aquest proper cap de setmana, per cert, també descansa en totes les categories excepte l'infantil, que dissabte juga a la pista del Castellterçol. Maite, quins altres resultats tenim d'aquesta jornada perquè fa el futbol sala?
Doncs mira, victòria de l'infantil per 2-6 a la pista del Cardedeu, victòria a casa de l'Alaví per 3-2 contra el Rubí, derrota per la mínima del cadet contra el Martorelles per 3-4 i victòria a casa del juvenil contra el Parets per 2-1.
Obrim avui el bloc de poliesportiu amb el premi que ha rebut recentment el Motoclub Sant Celoni com a millor club organitzador de motocross de nens durant l'any 2013. El motoclub gestiona el Parc Motor Vallburguina, unes instal·lacions que estan camí de Vallburguina, el terme de Vallburguina, com diu el seu nom, en les que organitzen moltes activitats, especialment per nens. Properament els convidarem aquí al pòdium perquè puguin venir a parlar-nos una mica de l'actualitat del club i de què suposa doncs, haver rebut aquest premi. El premi cal dir que l'otorga la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat i la Federació Catalana de Motociclisme. Des d'aquí els felicitem i els animem a seguir endavant.
Passem a repassar els resultats del vòlei. Derrota dels sèniors contra la Vall d'Hebron Júnior amb parcials de 21-25, 25-18, 25-19 i 25-10. Derrota dels alevins contra l'Escola de Sant Gervasi amb parcials de 15-25, 13-25 i 7-25. Victòria dels infantils contra l'Edu Vòlei Vigues amb parcials de 22-25, 25-7, 25-22, 25-21. Victòria dels cadets contra el Granollers C amb parcials de 25-16, 25-13, 25-15. I per acabar, victòria dels juvenils contra el Figueres B amb parcials de 25-17, 14-25, 13-25 i 18-25. I una última informació en vòlei és que el Club Vòlei Sant Celoni organitza el concurs de disseny del logo i samarreta. Si et sembla, Laia, explica'ns de què tracta aquest concurs.
Doncs sí, el Vòlei Sant Celoni ha obert un concurs per dissenyar un logo de l'entitat i poder-lo així plasmar doncs, a la samarreta i en altres elements de marxandatge oficial. El tema, el procediment i les tècniques d'aquest concurs són lliures, igual que tothom qui vulgui s'hi pot presentar, no cal ser del club doncs, per poder-se presentar en aquest concurs. En el logotip, això sí, ha de constar com a mínim les lletres V-SC, que són les inicials de Vòlei Sant Celoni. El jurat que decidirà qui és el guanyador d'aquest aquest concurs està format per la comissió directiva del club, també hi ha un delegat de l'Ajuntament i un representant artístic de Sant Celoni. El guanyador doncs, passarà els drets, diguéssim, en el club perquè puguin doncs, explotar aquesta imatge, i cal dir que el club donarà a conèixer qui és el guanyador en un acte públic i també s'exposaran públicament durant el mes de març totes les obres que hi han participat. L'últim dia per presentar-se en el concurs és el 28 de febrer.
I aquest diumenge es va organitzar per part del Club Atletisme Sant Celoni el 40è Cross Sant Celoni. Si et sembla, Laia, explica'ns com han anat aquests resultats.
Doncs sí, primer de tot destacar que són 40 edicions que s'han portat ja a terme aquí a Sant Celoni i amb molt d'èxit. Aquest diumenge, sense anar més lluny, hi van participar un centenar de corredors. Cal dir que el circuit estava format a les pistes d'atletisme i tots els voltants, i aquest any el circuit era diferent dels altres anys, amb més fang i una mica més típic del cross. En categoria masculina, en sènior masculí, el primer classificat va ser Carles Lombarte, que va completar el circuit en 27 minuts i 8 segons. Segon va ser Antonio Volance, 27 minuts 8 segons al mateix temps, i el tercer va ser David Garcés amb 31 minuts i 56 segons. Tots tres són atletes del Club Atletisme Sant Celoni. En categoria femenina es va imposar Susana Lombardo amb 23 minuts 56 segons. Maria Anguita, amb 25 minuts 51 segons, va ser segona, i tercera va ser la Marta Ruiz, 26 minuts 51 segons. Cal dir que el circuit d'homes i dones era diferent i tenien unes distàncies doncs, diferents, que si ara no recordo malament variaven un quilòmetre. Seguim amb el pòdium d'aquest dimarts 21 de gener i ho fem ara coneixent el Club Arc Sant Celoni. Per això ens acompanya Òscar Caño, que és el seu president. Òscar, bona nit.
Bona nit.
Què tal? Com estàs?
Bé, bueno, aquí a col·laborar una mica amb el pòdium, no?
Molt bé. Parlem del Club Arc Sant Celoni, que va néixer el 1993 a partir d'uns cursos que va fer l'Ajuntament a l'estiu. Explica'ns una mica quin va ser l'origen del club.
Bé, doncs això, amb el curs aquest es va encetar una mica, hi haver-hi unes 10 persones que van decidir arrencar amb el club, i llavors, a poc, doncs, s'ha anat creixent, vam començar a ocupar diferents espais, al final hem acabat a Can Sants, que és un espai que està molt ben acondicionat, tenim una zona més destinada a olímpic, amb 90 metres, més una zona amb animals 3D, i a part utilitzem les instal·lacions dels altres granotes per indoor. Llavors, a més, durant els anys hem acabat fent competicions en diferents espais, que actualment els tenim homologats, podem competir a Sant Celoni en dos pavellons, i a més tenim homologats el camp de les pistes d'atletisme i el pont trencat, que és on fem les medievalades, o la tirada medieval anual, i tots els camps els tenim homologats, coses que pocs clubs de Catalunya ho poden dir.
Sí, ara vau fer 20 anys, fa poc, concretament al novembre del 2013. Sou 100 socis i teniu aproximadament unes 60 fitxes de gent que competeix. Quines edats és la gent que competeix, que forma part del Tiramarc?
En competició, habitualment, acostumen a competir a partir dels 12, aproximadament, i després no tenim un límit d'edat, perquè tenim la categoria sènior i després pots competir fins a l'edat que... No és un esport que sigui de gaire desgast, en el que més físic em refereixo, desgast sí, perquè mental i això no, però em refereixo que no és un esport que sigui de molt desgast físic, en el que hi hagi una edat en la que hagis de plegar perquè, bueno, però si no és que tens alguna lesió o alguna cosa així. A més, tenim l'avantatge de que en el tir amb arc l'eina s'adapta a la persona, de manera que una persona pot acabar tirant amb un arc amb menys potència, i normalment hi ha gent amb bastanta edat o amb menys condició física que pot continuar tirant, no hi ha problema per això.
Potser es necessita menys condició física, però les habilitats...
No, em refereixo a esforç físic de
resistència,
per exemple. Sí, esforç físic de cansar, per exemple, no?
No tant com el futbol, no?
No hem de córrer 100 metres.
Però d'habilitat, és a dir, quines són les habilitats necessàries per fer tir amb arc? Perquè una persona molt nerviosa podria arribar, és a dir, a ser bo amb el tir?
És un esport que és molt, molt aconsellable per persones que necessitin capacitat de concentració o això, perquè precisament fomenta el fet d'estar de la concentració. Després, el tema de la resistència física, en el fons també estem treballant amb unes eines que té tot un esforç d'obrir, que has de tenir una condició física. Al principi la gent es pensa que això és com les veu a les pel·lícules, que és molt fàcil, no? I després quan comencen a obrir arcs, els d'iniciació els costen, però quan els hi passem ja marcs de tirador, dius, ostres, això semblava més fàcil a la tele.
S'ha de tenir no? molta força, no?, els braços.
Bueno, és un tema, és un treball. Més que els braços és l'esquena. El que treballa és l'esquena. Els músculs de l'esquena no els acostumem a fer treballar normalment amb aquest esforç, i la gent el que passa és que li costa perquè no està acostumada a treballar amb aquests músculs. Un cop ja comença a fer la iniciació i això, nosaltres la fem amb unes 10 sessions, que són unes 15-20 hores, un cop comences a treballar, sembla que no, cada cop que comences a treballar aquests músculs i a poc vas obrint més i més lliures. I llavors, bueno, amb el temps sembla que no, i vas acostumant-te i vas obrint-te de més potència.
És pràctica, no?, i anar buscant una mica la tècnica, però imagino que per tirar la fletxa al 10 és una cosa molt difícil i que no podem esperar el primer dia que venim, doncs, a fer-ho.
El que tu deies és un tema també després de concentració i després, com tots els esports, és un tema també de practicar molt, entrenar, si vols ficar totes les fletxes al 10. També, si no, pues, bueno, si arriben aproximadament al centre, a vegades ja estem contents, alguns, eh?
Em comentaves abans que el tir amb arc és un esport que molts el tenen com a hobby, és a dir, no és tan competitiu, sinó d'anar-ho a passar bé, i que entreneu bastant lliure, és a dir, que no teniu uns entrenadors que estan allà sempre al vostre costat de vinga, va, fes-ho així i tal. Com ho feu una mica?
L'avantatge d'aquest esport és que el ser individual, cadascú hi destina el temps que hi vulgui destinar. Lògicament, una persona que vulgui competir i tenir uns resultats necessita entrenar molt, i després hi ha persones que també sempre podem mirar de coordinar algun entrenador que estigui per aquesta persona. En els arcs sensoris no som la majoria de gent amb aquest estadi, sinó que també hi ha moltes persones que el que venen és com un club també social, esportiu i social, en el que tens un esport. És un esport que també et permet fer moltes coses a nivell d'afició, perquè ens fem el material, ens preparem les fletxes, fem manteniment de l'arc, fem altres coses que també estan lligades, eines que necessitem per mantenir l'arc o per fer funcionar l'esport, i és una activitat que té un ventall molt ampli. A més, el fet de que no estiguem lligats, que no haguem d'ajuntar un mínim de persones per poder practicar l'esport, permet que persones que tenen horaris bastant exigents també puguin practicar l'esport fàcilment, si volen.
Abans parlàvem, hi ha diverses modalitats en el tir amb arc. Aquí a Sant Celoni practiqueu tres, concretament, si m'equivoco, em corregeixes, eh? La de sala, la del camp, que és bueno, l'exterior amb una diana, i després hi ha el bosc.
Exacte. En principi, subjectes a l'espai hi ha aquestes tres modalitats. A sala tirem a 18 metres, que és en pavelló. És el que hagi passat pels de les granotes, portar els nens a la piscina o això, ens haurà vist allà tirant. Tenim un espai, un terç del pavelló. Després tenim el que seria camp, que seria en diana. I després tenim la motet bosc, que el que fas és tirar sobre dianes que són 3D. Són reproduccions d'animals, moltes vegades. Poden ser animals verdaders o fantàstics. Hi ha algun camp a França que té un mamut allà com sortint del gel. I no deixa ser el mateix una diana, però en aquest cas és una diana 3D, que té sempre una mica més d'al·licient. I bueno, aquesta modalitat de bosc també es podria fer en diana. També hi ha tres grups bàsics d'arcs. Hi ha el que seria l'arc recte, que és un arc amb les pales rectes, arc recorbat, que com el nom indica, les pales són més recorbades, i la tercera modalitat seria un arc mecànic, que porta un sistema perquè la potència de l'arc i la velocitat es multiplica.
Això, llavors, els arcs es compren o hi ha algú que se'l fa, no, em sembla?
Sí, sí, tenim també fabricants d'arcs. A nivell usuari, el que havia sigut l'anterior president, el Jordi Blas, és un crac fent arcs, fa uns arcs molt macos, no els comercialitza perquè és una afició, però tenim la sort alguns de tenir algun dels seus arcs, i la veritat és que ell té el mèrit a més d'haver fet la Lliga Catalana un dels seus arcs i haver quedat segon, que és tot un... Vaja.
Bueno, bo tirant i bo fent arcs.
Exacte.
Perquè també té la seva complicació.
Sí,
costa
sí.
Molt els arcs?
No, la gent es pensa moltes vegades que aquest és un esport car, però estem parlant que a partir d'un arc, no serà un tope de gamma, però un arc per començar a tirar de tirador, a partir dels 110 euros els pots trobar. Depenent de la disciplina que busquis o que t'agradi, serà una miqueta més car o una miqueta més econòmica. Però estem parlant que hi ha equips de tir que per uns 150 euros, una cosa així, podríem estar tirant. I l'arc és una eina que si la cuides et pot durar molts anys o tota la vida. Vull dir, a vegades, moltes vegades el canviem per un tema d'estètica, que surten nous models, això, no perquè l'arc no sigui funcional. Uh-huh. Llavors, és un esport que la gent a vegades es pensa que porta coses i sembla que tot sigui molt car, però és molt relativament econòmic.
I després les fletxes, imagino que també deuen ser diferents depenent de la modalitat.
Les fletxes, depenent de la modalitat, també són diferents. Hi ha algunes que estan subjectes a que siguin de fusta, amb emplomat natural, i altres després que poden ser en carbono o en alumini. No? Llavors, depenent de la modalitat, hi ha una modalitat que es diu longbow, que és l'arc tradicional anglès. Aquesta modalitat tira sempre en fusta. Després, altres modalitats poden escollir el material. Sempre donarà molt millor resultat una fletxa de carbono o d'alumini, que són més regulars, que una de fusta, que sempre és més heterogènia. Però ja som alguns que, per que ens agrada la fusta, doncs, si diràs amb l'ombó, habitualment tires amb fletxa de
costa
fusta.
Costa més de direccionar-la, la de la fusta.
La fletxa és més, el seu vol, o sigui, el material és més heterogeni, i llavors costa més de fer-les totes iguals, les fletxes. O sigui, una fletxa de carbono que està mecanitzada volarà igual, tant si l'emplumes d'una manera com si l'emplumes d'una altra, però una de fusta, l'emplumat és molt important perquè et marcarà la flexibilitat que tingui la fletxa.
És a dir, si fas amb una de, si tires amb una fletxa de fusta
és més complicat.
I la tires bé, vol dir que ets més bo.
Exacte. El que passa és que després les fletxes que tiren a marc tradicional, per exemple, estem parlant que estan arribant a unes distàncies d'uns 35 metres, aproximadament. Un arc de politges, que seria un arc mecànic amb fletxa de carbono, estan tirant en competició, arriben a tirar 90 metres. Les distàncies són diferents, el politges té visor, però bueno, tot és més aviat que la distància o això és el tipus d'arc que t'agradi, perquè cada tipus d'arc està lligat a un tipus d'anclatge i jugues amb una sèrie de paràmetres diferents. Un arc tradicional tira sense visor i si t'agrada apuntar, si t'agrada la precisió, sempre tiraràs un arc d'olímpic o mecànic, un politges.
Avui ens estàs fent una masterclass de tira amb arc.
Paro,
No, encantats. Òscar, recuperant una mica el tema dels camps, bueno, tant si sigui exterior com interior, amb sala, hi han d'haver-hi unes mesures de seguretat molt importants, imagino, perquè clar, és a dir, un arc d'aquests va a velocitat, vull dir, té el seu perill.
Sí, en el ascensor hi tenim la sort de que, en col·laboració amb l'Ajuntament, amb els tècnics de l'Ajuntament, hem aconseguit homologar el camp d'entrenament, els dos pavellons en els que o competim habitualment o podem competir, i després dos camps exteriors. Les pistes d'atletisme està homologat també per fer competicions en exteriors, i després nosaltres fem anualment una tirada medieval, de temàtica medieval, que és a sota del pont, i aquell camp també està homologat. Això vol dir que ha passat la Guàrdia Civil i ha comprovat que les mesures de seguretat que dius són les correctes i adients, o ens ha donat les especificacions que hem de posar en pràctica perquè aquell camp sigui utilitzable pel tir amb arc. Llavors, aquí tenim la sort que pocs clubs a Catalunya que tinguin tants camps homologats com nosaltres hi ha, o fins i tot a Espanya. Vull dir, nosaltres estem tirant en cinc zones a Sant Celoni.
Després també una mica la meva pregunta, potser no se m'ha entès bé, anava amb el tema de, sobretot els més petits, del tema de tires i no pots anar a buscar, és a dir, s'han de posar en fil, han d'anar una darrere l'altra, mentre un està passant pel mig no pot tirar l'altre, no?
Quan fem una iniciació per qualsevol persona, ja sigui gran o petita, la primera cosa que s'aprèn abans de, bueno, o paral·lelament, però sempre li donem més prioritat, és el tema de la seguretat. O sigui, hi ha una línia de tir en la que sempre anem a tirar i a recollir, tirem a la mateixa vegada. Mai hi ha dues línies de tir, sempre estem a la mateixa alineació, per evitar, primer per normativa, però també intentem que totes aquestes normes a la gent li quedin ben clars des del primer dia i les repetim, no ens cansem de repetir-les mai, perquè és molt important la seguretat en el nostre àmbit. Un accident amb el tir amb arc, a vegades les coses es magnifiquen, és molt difícil que hi hagi una persona que li tiri una fletxa a una altra, perquè és molt difícil, però sempre estem parlant de que és una cosa que hi ha gent que, un esport que la gent pot veure que és com una arma o una cosa així, és una arma d'un tipus molt, molt senzill, és el més bàsic, però potser la gent pot ser més reticent amb el tema de la seguretat. Jo crec que la gent que practica el tir amb arc, sempre, sobretot també a Sant Celoni, tot el tema aquest intentem de que qualsevol persona que arribi al camp o al club, el primer que tingui clar és la seguretat. Com no fer-se mal i com no fer mal als demés. Tant a l'hora de tirar fletxes, el que tu deies està en una línia, tirem tots a la vegada, recollim a la vegada, hi ha unes distàncies de seguretat pels costats que no pot haver-hi cap persona, i a més després a l'hora de recollir les fletxes. Jo sempre li dic a les persones que els fem cursos, és més probable que et facis mal recollint fletxes que no tirant-les, o que li facis mal a algú. Perquè el fet de recollir són uns bàstecs que aproximadament són 60-70 centímetres, 80 centímetres, i llavors també ens podem fer mal estirant-les de la diana o això. Llavors, el tema de la seguretat és, ja et dic, persona que entra en el camp que no ha tirat mai una fletxa, i encara que hi hagi gent que hagi vingut d'algun altre club, el més bàsic és la seguretat. Això és el més important per nosaltres. Abans que aprengui a tirar les fletxes molt bé, el més important és no fer-se mal i no fer mal als altres.
Ara quins dies entreneu? Em sembla que fèieu dilluns, dimecres, divendres?
Tirem el sota les granotes, tirem aquests tres dies, dilluns, dimecres i divendres, el dilluns entre les 5 i les 8, i dimecres i divendres entre les 6 i les 9 de la nit.
És a dir, que si algú es vol apuntar al tir amb arc, vol venir-ho a provar, ha de venir un d'aquests tres dies al sota les granotes.
Pot passar aquests tres dies pel sota les granotes, i després, normalment tot l'any, tot i que la temporada d'exteriors és des d'abril fins a setembre...
Que després és quan deixeu el sot de les granotes i aneu cap a les
exacte.
Pistes, eh?
Però tot l'any estem, al cap de setmana, acostumem a estar cansats, perquè si fa bon dia, o a vegades no fa bon dia, però també anem. Nosaltres allà hem tirat plovent, nevant, amb condicions climàtiques poc recomanables... Però aquest és un esport que quan t'enganxa, t'enganxa bastant. I...
Quina és la pitjor condició climatològica que us podeu trobar fent tir amb arc? El vent?
Per mi l'aigua, perquè les fletxes s'acostumen a relliscar quan les estires de la diana. I és això. Per resultats, el vent. L'aigua també influeix, però el vent fa que les fletxes tinguin una deriva que no pots controlar. Llavors, per resultats, potser el vent. Tenim el cas de persones en el club que tenen palmarès, que han competit en diferents llocs. La Carme Tienza,
sí. que ha sigut 5 vegades campiona d'Espanya.
Ha sigut campiona en totes les modalitats, a Mar de Politxes, i ella ens explicava que una vegada a Saragossa havia d'apuntar la diana al costat perquè la diana impactés a la seva, perquè el vent la feia recular fins a la diana al costat. Això són uns 2 metres, una cosa així. Tirant 90 metres, clar, és això. Però jo crec que el vent és el condicionant que en el resultat et marca més. I després la pluja, perquè quan has estirat fletxes de la diana, t'acostumen a relliscar, sobretot les de carbon o albini, i et pots fer més mal recollint que el que deia, que tirant.
La Carme és, sens dubte, una de les millors esportistes que teniu al Club Arc Sant Celoni. Em sembla que ara està lesionada, però segur que ben aviat la tornem a tenir tirant. També hi ha altres bons resultats. Per exemple, comentàvem en Jordi Blas, l'expresident, que ha quedat segon de la Lliga Catalana.
Va quedar, em sembla que va ser fa 2 temporades amb el seu arc.
2 temporades. També hi havia la...
Tenim també la Mari Garrido, que és aquesta temporada passada va quedar segona a la Lliga Catalana. Tenim el Jordi Conill, que també ha sigut campió en bosc, campió d'Espanya, de Catalunya. Tenim bastants galardons d'ell per allà. De fet, ara té algunes copes que no sabien ni on ficar-les. I tenim bastantes persones que, com a mi, intenten provar a tirar i fer la lliga o provar-ho.
Però, com deies abans, la competició potser no és el més important al tir amb arc, sinó passar-ho bé i passar una bona estona amb el club, que com a club organitzeu moltes coses. Organitzeu 2 competicions, que em sembla que són una de les més importants que hi ha a Espanya. O...
Nosaltres tirem tot l'any... tenim una lliga social interna, fem diferents competicions, ja sigui exteriors o interiors... és una mica perquè la gent que vulgui provar la competició amb els companys pues, pugui provar-se una mica. I després organitzem 2 tirades, 2 competicions que estan obertes a diferents clubs, a qualsevol club o qualsevol persona que vulgui d'un altre club, que són el Vila Sant Celoni, que és una de les úniques competicions a Espanya per equips que hi ha. Es fa des de fa 14 anys i això, són equips de 3 persones. És una cosa molt especial perquè... O sigui que la gent es pensa que el tir amb arc és individual, en aquest cas es tira amb 2 persones més i condicionen els punts de l'equip són els que acaben marcant la diferència amb uns o altres. Es fa per competicions individuals entre equips, o sigui, es fan binomis de 2 equips i d'aquí surt la classificació. Després, l'altra competició que organitzem és la tirada medieval, que la fem normalment sobre l'octubre-novembre i és una competició en la que una de les condicions és anar... abillat amb vestit medieval, és una de les condicions, i després, a més, es tira a mar de fusta i fletxa de fusta. Llavors vam començar que érem uns 13-15 arquers, la majoria del club, i ara estem rondant els 50-45 arquers.
Ha anat creixent.
Arquers. Sí, ja també hem crescut molt amb el club. Fa uns 4 o 5 anys érem unes 38 persones aproximadament, ara estem sobre el centenar, vull dir que també tenim molta gent que s'ha enganxat a l'esport, li agrada, i clar, lògicament també omplim la línia amb moltes persones del club, també gent de fora. I aquest any hem tingut gent que ha vingut de Madrid i tot per poder tirar la nostra competició medieval.
Mm-hmm. Això és una mostra de que les coses s'estan fent bé. Perquè aquí no hi ha gaires clubs de marc a la zona.
De tirar marc, el més proper segurament és 2 Rius, i després o les Franqueses, per la banda Granollers. I després... hi ha saltes a la costa, Mataró...
En tot cas, no és com el futbol, que hi ha dos equips, dos clubs a cada municipi. Una mica, el fet de que el tir amb arc aquí a Espanya no tira gaire, no el veiem per la televisió, cosa que als Estats Units sí que tira més el tir amb arc, una persona es pot arribar a guanyar la vida sent tirador, aquí no passa. Això us perjudica una mica, el fet aquest de la no mediatització del tir amb arc?
El problema és que, per exemple, per trobar material, pues, hi ha certs subministradors que van tancant perquè o es van concentrant, no? Cada vegada hi ha uns quants que, a més, els tenim a sort que els tenim a prop. Tenim una a Mataró, entre Centelles i a Barcelona, però a vegades costa, és més aviat pel tema de trobar material, que no costa perquè per internet ara i via t'arriba el que sigui, però sí que, clar, no és com, per exemple, a França. A França el tir amb arc és una de les opcions d'esport amb l'escolarització. Vull dir, hi ha una promoció també des de part de l'administració, de diferents esports que no siguin potser els mateixos, no? Aquí costa més de ficar-se, tot i que hem fet o fem sempre que ens ho demanin, fem col·laboracions o amb escoles, institut, el que faci falta. També per ser visibles, no? Perquè la gent ho sàpiga. A vegades hi ha gent de Sant Soni que no sap que tenen el tir amb arc tan a prop. I el que deia, mirem de col·laborar sempre que ens ho demanin tant entitats com escoles, instituts, el que faci falta. Sempre que podem quadrar l'horari i ens puguem muntar, doncs nosaltres mirem de col·laborar això també per ser visibles i perquè sempre tens la sensació aquella de que és un esport en el que tu t'ho passes molt bé i que també tens ganes de que hi ha altra
que gent
que gent
disfruti, conegui.
No? Perquè és un esport que dona molta satisfacció. Qui s'enganxa molt amb això, no? Llavors, per exemple, fa 2 anys vam estar fent una part d'assignatura d'educació física amb l'Institut de Sant Celoni, amb els nois de primer d'ESO, em sembla que era, i després hem fet col·laboracions pues, amb el Pallarola, amb la Tordera, ja fa temps la de la Tordera, si algú m'escolta la Tordera que no, hem fet Pont Trencat, bueno, diferents escoles o...
Ja està bé, és una manera d'incentivar els nens perquè no és el mateix que et diguin, mira, el tir amb arc és un esport que existeix, que et vinguin allà i puguis tu provar-ho de primera mà.
Exacte, després com a promoció també mirem de... Tenim una branca de gent així més, que li agrada més el tema medieval, tenim una competició que és d'aquesta temàtica, acostumem a col·laborar amb festes medievals. A Hostalric, per exemple, estem als 3 dies. Si tot va bé, bueno, l'any passat ocupem una zona, un fossar, un tros del fossar. És el segon any que ocupàvem aquella zona. Sembla que es va consolidant la cosa. Aquest any tornarem a contactar i, en principi, la idea és tornar-hi a participar. Aquest any passat també vam fer Sant Pere de Vilamajor i hi ha diferents llocs en els que anem també per temàtica medieval. Ens ho agafem com un tema de promoció. O sigui, nosaltres anem, si ens deixem un espai... Muntem el xinguito nostre medieval per passar-nos-ho bé i això, no, sense cobrar res ni res, anem per estar allà, fem una mica de promoció, fem que se'ns vegi i això, per intentar donar-nos a conèixer.
Perquè, Òscar, bueno, com contàvem abans, no hi ha edat per, és a dir, fins a l'edat que tu vulguis, mentre quan et sentis bé, doncs pots tirar a arc. Els més petits, aviam, amb 3, 4 anys, 5, no agafen un arc i tiren, però sí que poden venir al club una mica a familiaritzar-se amb l'esport. Què és exactament el que feu quan venen nens tan petits?
Amb nens tan petits sempre ens han sortit per condicionar-nos, o sigui, perquè el papa o la mama feia l'esport i després tenim el nen allà i el que intentem és, com habitualment és una d'aquelles activitats que és molt visual i molt atractiva, intentem sempre que comencin a fer alguna cosa, més que donant indicacions molt restrictives del tema esportiu, perquè juguin i s'ho passin bé. I com deia abans, també que vagin integrant les normes de seguretat, una mica els hi vagin quedant clares.
Quan ve gent jove, imagino que sí que tenen algú, no? que els va guiant, algú que els va controlant.
Normalment les persones que entren al Tinamar, com no ho han fet mai, sempre els recomanem fer un curs d'iniciació.
Aquest curs d'iniciació el feu sempre o quan hi ha un número de gent o una persona?
No, són individuals. O sigui, en principi tenim com uns 6 monitors aproximadament, i bueno, estem sempre... És una mica individual, si la persona li va bé. Hem tingut persones que han hagut de fer el curs en una setmana perquè per tema de torns. Hem tingut persones que l'han fet en 3 mesos. Hem tingut gent que només la podia fer de matins o de tardes o de cap de setmana. I mirem de fer un curs que s'apti una mica a la persona. Perquè normalment cada monitor agafa una persona com a mínim, amb això ja pot engegar un curs, i cada persona va seguint una mica el seu
ritme.
El seu ritme, exacte.
Molt bé, perfecte. Recorda'm, sisplau, on es pot trobar la gent si vol venir a fer tir amb arc.
Això, ens podeu trobar dilluns, dimecres i divendres entre les 5 i mitja i les 8 i mitja al Sot de les Granotes, o dilluns de 5 i mitja a 8 i mitja i dimecres i divendres entre les 6 i les 9.
I també dir...
I després tenim...
Perdona, t'he tallat.
A dissabtes i els diumenges acostumem a estar a Can Sants al matí, aproximadament, entre les 10 i la 1, normalment acostumada a trobar persones.
Doncs ja ho sabeu, tots els oients que ens estigueu escoltant i que voleu provar el tiramarc, l'Òscar Caño, que és el president del Club Parc Sant Celoni, us ha comentat els horaris d'entrenament i on els podeu trobar per inscriure's en el club, o si més no, provar-ho, llavors, doncs, si els agrada ja...
Això sí, segur, o sigui, la persona que li atregui aquest esport, nosaltres sempre li diem, tu vine, proves a tirar unes quantes fletxes, donant les indicacions bàsiques perquè puguis fer arribar la fletxa fins a la diana, tires un dia, dos dies, et passes per allà, i després, si tu veus que et pot agradar, doncs llavors ja et planteges fer el curs o no, el que sigui. Però qualsevol persona que estigui interessada, jo li recomano que vingui, ens vingui a visitar, i com a mínim provar a veure què tal, que faci un petit tastet, a veure si li agrada.
Molt bé, i si voleu més informació, tot i que encara l'estan acabant d'arreglar una miqueta i de posar-la en funcionament, podeu visitar www.arcsantceloni.org. Doncs, Òscar Caño, moltes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Bona nit.
I abans de posar punt i final al pòdium, repassem l'agenda esportiva del proper cap de setmana a Sant Celoni, que correspon als dies 25 i 26 de gener.
En futbol, al Camp Municipal d'Esports, dissabte a les 9:20 del matí obrirà la jornada el partit del Prebenjamià Montornès. A les 9:50 l'Alaví A juga contra el Palau de Plegamans. A les 12 en menys 20 minuts, cal dir que aquests horaris no són molt comuns, l'Infantil A rep a l'Oarbi, que a 2:45 del migdia el Cadet A juga contra el Granollers. A les 4, el primer equip de la penya barcelonista s'enfronta al Parets. A 6:15 de la tarda, el juvenil A rep el Llinars. Diumenge, a 9:45 del matí, el femení petit de la penya barcelonista rep el Sant Gabriel. A les 11 del matí, l'Infantil B s'enfronta a l'Escola Pia Granollers. A la 1 del migdia, el partit entre el Cadet B i el Llerona. I a 4:45 de la tarda, Cadet C davant la penya blanc i blava La Roca.
En bàsquet, dissabte començarà la jornada a les 9 del matí amb els partits del preinfantil femení contra el Vilassar de Dalt i del premini masculí que s'enfrontarà al Búfala 2. A 11:15 jugaran el mini masculí contra el Sant Andreu Natzaret i el mini femení contra el Ronçana. I per acabar la jornada de dissabte, el premini femení s'enfrontarà a les 12 del migdia al Caldes.
Aquest diumenge al municipal del Sot de les Granotes hi ha jornada de vòlei. Per tots els que us hi vulgueu passar, sapigueu que juguen els alevins contra el Vallbona Marina, els cadets contra les Marina, el juvenil preferent s'enfronta a l'Edu Vòlei amb Mella, les benjamins també juguen contra l'Escola Pia de Granollers, els infantils ho faran contra l'Ametlla i el sènior de tercera catalana s'enfronta al Santa Coloma.
I fins aquí el pòdium d'avui. Recordeu que si voleu tornar-nos a escoltar ho podeu fer a través de www.santceloni.cat/ràdio i si ens voleu enviar qualsevol tipus d'informació relacionada amb l'esport saloní només cal que ens envieu un mail a l'adreça podiumsantceloni@gmail.com.
Que vagi molt bé, que tingueu bona setmana. Adéu.